Bon dia, què tal, com esteu? Encetem setmana completa del mes d'agost. Som dilluns 5 d'agost de 2024 i arrenquem el Penedès Gamma Extra. És el magazín matinal estiuenc de Ràdio Vilafranca que us acompanyarà a partir d'ara i fins les 12 i que coordinem Toni Olivella i Sílvia Delgado, que us saludem. Són 3 hores diàries i passen multitud de veus i de propostes i és un equip amplíssim que presentem pel que fa als que ens acompanyaran aquest dilluns. D'aquí uns instants, així que acabem el sumari, passem pel quiosc digital i comentem portades de com arrenca aquesta setmana, la de la investidura, segurament. I després d'aquest pas pel quiosc per actualitzar-nos als esports que avui ens acosta, l'Eric Guijarro. A 9:45, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de Vilafranca i de l'Alt Penedès, el flaix informatiu. I els dilluns, quinzenalment, intentem comprendre millor i esbrinar aquest enigma que són els adolescents amb el psicòleg Arnau Olivella. Avui posem el focus en els canvis constants que viuen. No sé si a les 10 haureu esmorzat, potser en funció de si esteu de vacances o no. Nosaltres cada dilluns a les 10... assaborim el món del formatge amb la formatjada que ens acosta el divulgador enogastronòmic, vinculat ara a Xerigots, Víctor Cornejo. Avui ens proposa conèixer els formatges més antics d'Europa. I, com sempre, viatjarem a algun racó del planeta per descobrir un formatge especial. Avui anirem a Escòcia. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat per saber com es lleva la setmana i aquest matí de dilluns a l'Alt Penedès. És el segon flaix informatiu d'avui. Amb el Pau Bullit, cada dilluns a 11:15 anem descobrint, capítol a capítol, la música tradicional. Avui l'acompanya el graller Joan Cuscó i ens fixem en 2 balls de la Festa Major Vilafranquina. A les 11 escalfem motors per al concurs, tot comentant el Dia Mundial i quan falti una miqueta per 11:45 o 11:45 aproximadament, ja obrim línies i deixem que truqueu i parlem amb vosaltres i comencem a donar números pel sorteig de la caixa de préssecs que farem divendres aquesta setmana de família Esteve Ràfols. A 11:45 escoltarem atentament aquest darrer flaix informatiu, un tastet del que podreu sentir ampliat a partir de la 1 al Penedès migdia. I acabarem amb música, amb bones vibracions estiuenques, avui tot presentant un àlbum. Així transcorrerà a partir d'ara i fins les 12 el Gamma Extra d'aquest dilluns 5 d'agost. El factor Puigdemont plana sobre la investidura d'Illa. És la primera portada que recollim al quiosc digital i és de l'ara d'aquest dilluns 5 d'agost. L'ANC i el CDR anul·len les protestes previstes per aquest dilluns contra l'acord PSC-Esquerra. Rull ajorna a dimarts la ronda de contactes, així que el ple en què ha de tornar l'expresident seria dijous. Foto per París i aquest titular, Lyle s'endú l'or en una final amb foto finish. I 2 qüestions més recollides aquest dilluns a l'ara. El preu de l'oli d'oliva caurà en picat a la tardor malgrat la mala collita catalana, i els bombers estabilitzen un nou foc al costat del que ja va cremar fa uns dies a l'Urgell. El periòdico destaca que el 20% de geriàtrics no obtindran la nova acreditació del govern. El sector tem un caos en les llistes d'espera a partir de l'entrada en vigor avui de les noves condicions. El conseller demana calma i assegura que es podran buscar places noves el 2025. La foto també és pels Jocs de París, Alcaraz es queda en plata, Djokovic culmina l'obra de la seva vida i deixa l'Espanyol sense flor. Carolina i Marín es lesiona i abandona entre llàgrimes. Bronze per al duo Buxa i Sorribes en el doble femení. En clau política, molt destacat en un lateral, Illa pensa formar ràpid el govern i que sigui monocolor. El president de Pimec, Antoni Cañete, diu que seran notaris que el pacte del nou finançament es compleixi. I la C-58 supera en sinistralitat l'AP-7 al seu pas pels dos Vallès. En portada al Punt Avui, Josep Pedrals, poeta, que diu que no vaig estudiar filologia catalana per si em castraven. En clau política, Rull ajorna fins demà la tanda de consultes prèvia a la investidura. Alerten de la baixada de la producció elèctrica amb fonts renovables. Israel causa una altra matança a dues escoles amb desplaçats a Gaza. I en esports, Pau Víctor, del Barça, demana pas amb un doblet contra el Madrid. I completem aquest pas pel quiosc digital amb La Vanguardia, que en aquest cas obre amb la foto de París 2024 i que titula Cara i creu d'una jornada olímpica electritzant. D'una banda situa el tenista Carlos Alcaraz i de l'altra a Carolina Marín. Titula també Alerta màxima a l'Orient Mitjà davant les represàlies de l'Iran. Els Estats Units envien 12 vaixells a la zona i amb el Regne Unit recomanen als seus ciutadans que abandonin immediatament el Líban. L'amo de Desokupa formarà agents de policia. Esquerra confia que les seves joventuts avalin avui el pacte amb els socialistes. Rull endarrereix un dia la ronda de consultes i la investidura d'Illa. Els turistes dels Estats Units superen els espanyols, els hotels. I robatori de dades de víctima acusada.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
És gairebé un quart de 10 del matí i retrobem l'Eric Guijarro, que ens portarà als esports d'aquest dilluns 5 d'agost. Bon dia, ben tornat, Eric.
Molt bon dia, doncs sí, hem tornat.
Fas molt bona cara.
Sí, les vacances es noten i van en positiu.
Es nota.
Sí, sí.
Doncs ben tornat a la realitat.
Moltes gràcies. Ja tocava tornar, les vacances no són eternes i tampoc hi ha una cosa que són eternes com són els Jocs Olímpics. Això s'acaba.
Entrem
en l'última setmana. Això s'acaba, hi ha proves que, per exemple, hi ha disciplines, millor dit, que ja doncs, han acabat, com per exemple la natació, on aquests dies hem pogut veure per exemple, un Léon Marchand, el nadador local, el nadador francès, que s'ha penjat 4 medalles d'or. És un dels noms propis d'aquests Jocs de París. Però també, per exemple, en les últimes hores hem vist la prova reina, podríem dir una de les proves reina d'uns Jocs Olímpics, o en concret de l'atletisme, com són els 100 metres llisos masculins, també els femenins, que es disputava la final dissabte. Però ahir diumenge era el torn per a aquests 100 metres, que diríem és una de les proves que tothom espera, i va ser disputada, una de les finals més disputades i més igualades. Ni el photo finish va servir per decidir el guanyador. De fet, primer i segon acabaven amb el mateix temps, tant Noah Lyles, que va ser el campió, com el jamaicà Kishan Thompson, que van acabar amb el mateix temps, amb 9.79. Per tant, ni la tecnologia serveix. Hi ha aquesta cara amable o divertida o alegre de l'esport, però ahir també Vam veure la cara amarga de l'esport, que de tant en tant també la veiem. Vam veure, per exemple, John Rahm, que semblava doncs, encarat cap a l'or en golf, i de la primera posició va passar a la cinquena en un final de la prova doncs, que va ser nefasta per ell i que no va poder ni tan sols tocar medalla. Però també vam veure una de les imatges més dures d'aquests Jocs Olímpics, com va ser la lesió de Carolina Marín. I també és que Carolina Marín en bàdminton té doncs, història pel que fa a les lesions, perquè va aconseguir la medalla d'or a Rio l'any 2016, però als últims Jocs Olímpics no va poder participar ja per una lesió al genoll. I ahir, mentre estava disputant aquest partit de semifinals, una Carolina Marín que estava en un estat de forma espectacular en aquests
Jocs.
Anava
guanyant, no?
Sí, ja havia guanyat el primer set, estava a punt també de certificar el segon i, per tant, classificar-se ja a la final. I quan anava guanyant li quedaven 11 punts per certificar aquest triomf i la classificació a la final. Lesió de creuat en un altre genoll i va ser una de les imatges més dures de veure i una de les més dures que hem vist de moment a aquests Jocs Olímpics. Imatges que no ens agraden, però que de vegades doncs, l'esport ens deixa. I comentarem aquesta imatge que vam tenir ahir amb la Sara Castro, l'entrenadora del Club Badminton Vilafranca, ella coneixedora d'aquest esport de primera mà i que també doncs, ens podrà explicar què suposa, no?, que enmig d'una competició d'aquest nivell doncs, es produeixi una lesió com aquesta. Sara, bon dia.
Bon dia, Eric.
Suposo que ahir et teníem, com molta gent, també m'incloc, doncs veient aquest partit, no?, de Carolina Marín, que malauradament doncs, va acabar d'aquesta forma.
Doncs sí, aquí estàvem enganxats a la pantalla i, bueno, com tots, un moment molt difícil. Els que som seguidors de bàdminton pues, sabem tot el que ha passat amb les lesions i és un moment molt dur, sobretot pel significat que té aquesta lesió, aquesta tercera lesió, en ella, no?, que s'ha refet de totes i, bueno, jo crec que l'esperit competitiu que té farà que es pugui refer també d'aquesta tercera lesió, que, com tu dius, torna a ser de gravetat. I és també molt psicològica, perquè ella ha patit tres lesions. Aquesta segona, com tu dius, la va deixar fora dels Jocs Olímpics de Tòquio i s'ha tornat a produir la mateixa lesió que va tenir la primera vegada, el mateix genoll i amb el mateix gest, que això és una miqueta complicat perquè és un gest que repeteix molt al bàdminton, és un salt lateral on caus amb la cama no dominant i es va trencar de la mateixa manera la primera lesió que va tenir.
Carolina Marín, que a més la vam veure en entrevistes molt abans d'aquests Jocs Olímpics explicant que va haver d'acostumar-se a competir amb dolor. I, de fet, ahir també vam veure aquesta imatge, que quan ja es lesiona, ella doncs, para i vol tornar, vol seguir, però, evidentment, és impossible i no aguanta més d'un punt.
Sí, al final, una cosa que té, que li diferencia a les asiàtiques, és que té un esperit competitiu i un treball físic molt fort, perquè per compensar la tècnica, la tàctica que tenen allà, hem hagut de fer altres coses, no? I en el seu cas és un tema d'esforç, sacrifici, i ella no conec o no he vist molts esportistes amb aquesta mentalitat, no? De voler guanyar, és una guanyadora nata, i això és el que l'ha portat cap a on està ara, no? I sí, al final jo crec que ella, en el moment que es va trencar, ja sabia que era greu, perquè, ja et dic, va patir la mateixa lesió, va ser el mateix gest, però al final estava en un punt del partit que el tenia, com tu dius, guanyat, estava jugant molt bé, la tenia dominat, i clar, ella, pues, al final, el seu objectiu gran era aquest, no? Guanyar aquesta medalla, ella s'estava preparant per guanyar aquesta medalla, llavors és normal que al final, tot i que saps que segurament no pots continuar, ho vols intentar, i això, ho va intentar i tothom ens va alegrar, diguéssim, que igual sí que podia, però ja vam veure tots que era impossible.
Va ser una alegria fugaç en aquell moment quan tornava. A més, el que estàvem veient en aquests jocs és que estava en un estat de forma impressionant i semblava una medalla segura, a més.
Sí. Jo, al final, també, com sempre, d'aquestes coses t'has de quedar amb lo positiu. I crec que al final un dels objectius que tenia ella, a part de guanyar la medalla i això, era demostrar al món que tot i les lesions i tenir l'edat que tenia allà i tot, que al final amb esforç i sacrifici es pot tornar a aconseguir coses grans. I de fet és això, no aconseguir la medalla, però tot el món ha vist que el seu nivell era espectacular, tranquil·lament, igual que quan va guanyar la medalla a Rio als Jocs del 2016.
Deia el seu entrenador, després del partit, que ella no es volia retirar així. Tu creus que ella intentarà, doncs, aconseguir la participació a Los Angeles d'aquí 4 anys?
Jo ho tinc bastant clar. Hi ha gent que dubta, perquè ja et dic, són lesions molt greus, que la primera ja molta gent dubtava, la segona, ja amb l'edat que tenia, també ja tothom la donava per morta, i ara amb la tercera passarà igual. Però jo crec que, ja et dic, l'esperit que té competitiu i això farà que no es vulgui retirar d'aquesta manera, i jo crec que tornarà a intentar.
Doncs volíem comentar aquesta malaurada notícia amb algú que conegués de primera mà de què va el bàdminton, i crec que hem parlat amb la indicada. Sara Castro, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Nosaltres.
I era una de les imatges, aquesta lesió de Carolina Marín. En un
dura,
dia...
A més a més, se'n va anar amb aplaudiments, sí. El públic plorant, sí. Igual que ella.
Sí, sí, un moment molt emotiu, que ni tan sols ni que l'estigués veient algú per la tele. Tu estaves enganxat a la pantalla i també gairebé se t'escapava la llàgrima. Era impossible no empatitzar amb el que estava sentint Carolina Marín en aquell moment.
I quan refusa la cadira de rodes i sí. Diu, no, jo me'n vaig
al propi peu, caminant.
No? Caminant.
Sí, 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 sí. És aquest esperit de lluita, aquest esperit de superació, aquesta força innata que té la jugadora espanyola i que ens explicava la Sara Castro, i que esperem que li pugui servir per refer-se i a veure si la podem veure a Los Angeles al 2028, en aquesta cita olímpica, que si arriba sí que seria ja l'última, perquè arribaria amb 34 o 35 anys. Per tant, l'edat en aquest sentit no perdona.
Aviam si és veritat, la Sara Castro deia que sí, que ella hi confia.
Aquí estem segurs, també. Aviam, deia que va ser un dia dur en aquest sentit, perquè... medalles que semblaven més o menys clares per la delegació espanyola, doncs al final no van ser. Sí que en el cas de Carlos Alcaraz sí que va aconseguir medalla, la tenia segura, però no va ser l'or. Es veia les cares a la final individual de tennis amb Novak Djokovic. No és un principiant. I, a més, el seu palmarès ja ens indicava que era l'únic títol, l'únic èxit que li faltava. Ho havia guanyat tot, absolutament tot el que es pot guanyar en tennis individual, i només li faltava aquesta medalla d'or olímpica, i a més era l'última oportunitat. Tenista de 37 anys, a Los Angeles difícilment arribarà. Hem vist en aquests Jocs de París l'últim ball possiblement de Rafa Nadal, una altra llegenda, també ha conviscut en aquests anys amb Djokovic, amb Federer. Per tant, també, en aquest sentit, sí que t'alegres, no?, quan veus a un jugador com Djokovic aconseguir l'èxit d'aquesta manera. Sí que fa mal, no?, que Alcaraz, doncs, perdi, però
té
amb 21
temps, no?
anys, amb 21
temps.
Anys encara pot arribar a molts jocs i segurament tindrà oportunitats d'aconseguir aquest or individual, i també possiblement en dobles, que va competir amb Rafa Nadal. Sí que en aquest sentit l'aventura va acabar una miqueta més d'hora.
I nosaltres estem pendents d'Ibra Shakir, no?
Evidentment, el representant penedesenc en aquests Jocs Olímpics, el vilafranquí, que participarà a la prova de marató aquest dissabte a les 8 del matí, toca matinar. Crida l'atenció, no?, veure sempre
algú de casa,
algú de casa en un esdeveniment així. I si són uns Jocs Olímpics, doncs encara millor. Un Ibra Shakir que ja té experiència en aquests saraus. De fet, el Mundial de l'any passat va finalitzar en 24a posició. Ell somia amb el top 10. Escolta, si ho aconsegueix, doncs millor que millor. Sí que la competència serà dura, es trobarà amb atletes com Kipchoge o Bekele. Per tant, amb els top mundials, i ell també estarà allà. Per tant, des d'aquí, ja l'enhorabona per participar, però si encara treu algun bon resultat, doncs millor que millor. Ens alegrarem moltíssim.
Tindria diploma si quedés en els primers 10? No sé fins on t'endús diploma.
A la prova de marató, ja si un cas, la setmana que ve ho comentarem.
Ho esbrinem.
Ja ho explicaríem, si ha aconseguit aquest diploma.
Perquè aquests dies sents que han quedat quarts, cinquens, sí. I diuen, s'enduen el diploma
el
olímpic.
Diploma.
No sé on tallen, no?
Hi ha proves que, per exemple, tallen el vuitè, però la prova de marató sí que ja ho explicarem.
Investigarem aquesta setmana.
Investigarem, aquí sí que en pilles. Ens queden poquets minuts,
tornem
no?
Tornem a casa.
Sí, tornem a casa per comentar. Sí, abans de tancar
el capítol olímpic,
dir que l'aigua del riu Sena doncs, està sent notícia i ja ho haureu sentit o llegit que una triatleta belga doncs, està hospitalitzada perquè es va banyar en aquest riu, una aigua que feia més de 100 anys que la gent no es banyava perquè estava prohibit el bany i curiosament per aquests jocs doncs, deien que l'havien netejat però sembla que està havent problemes. De fet, aquesta triatleta belga, Claire Michel, que no ha pogut participar al triatló mixt que s'està disputant avui des de les 8 del matí. Bèlgica no ha pogut participar per aquest motiu.
I la bactèria que té, la pobra, és la E. coli o una cosa
bactèria
semblant?
Bactèria E. coli.
Que és la de les defecacions.
Sí.
Fa angúnia, eh?
Si
fa angúnia.
Si feia més de 100 anys que ningú es banyava allà...
Sí, sí. Per alguna cosa seria.
Per alguna cosa seria, evidentment. I abans d'acabar, dir que ja tenim confirmat o reconfirmat el calendari de pretemporada del Futbol Club Vilafranca. Partits, 8 partits abans de l'inici de la Lliga. Començaran aquests partits de pretemporada amb el torneig 3x1, Trofeus Hereus de Gamper, aquí a Vilafranca, el 17 d'agost, el disputen el Vilafranca, el juvenil del Barça i l'Olot. El 25 d'agost, partit contra el Vilassar, el dia 28 contra el Prat, aquí a Vilafranca. A l'1 de setembre, el Vilafranca visitarà el Cerdanyola de Tercera Federació. 7 de setembre, nou partit al municipal vilafranquí davant l'Igualada. 8 de setembre, visita el Sarrià de Segona Catalana. El dia 14 de setembre, dins dels actes del 120 aniversari, el Vilafranca anirà a Tossa de Mar per jugar contra l'equip local i allà es faran diferents actes de commemoració d'un fet en el qual doncs, fa unes quantes dècades, fa moltes dècades, l'equip vilafranquí va patir un accident de trànsit en la sortida de Tossa de Mar i, per tant, és un dels moments, un dels punts àlgids d'aquest 120 aniversari. I últim partit confirmat, 15 de setembre, els Canyars de Castelldefels, rival de Lliga Elit, pocs dies abans ja de debutar a la Lliga al camp de la Pobla de Mafumet, on començarà aquesta aventura de l'equip a la nova categoria. Esperem que puguem retornar a tercera divisió el més aviat possible.
Quin dia debuten?
El 22.
22 de setembre.
22 de setembre, encara queda.
Molt.
I encara queda més per l'hoquei patins. Aquestes setmanes s'ha fet el sorteig del calendari de l'Hockey Lliga. Recordem que el Patí Vilafranca doncs, es reestrena en la màxima categoria i en aquest cas sí que l'hoquei patins haurà d'esperar fins al 12 d'octubre, perquè pel mig hi ha Mundial.
El 12 és festiu.
Sí. Sí, doncs comencen aquell dia.
I debuten un festiu.
Comencen aquell dia i abans hi ha Mundial. Aquelles coses que té l'hoquei patins, que ja doncs, costa tirar-lo endavant i encara els mateixos organismes es posen pals a les rodes. Però bé, és el que hi ha.
Gràcies, Eric, que tinguis una setmana plàcida. Ben tornat.
Ens adaptarem. Fins dilluns.
Adéu.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Passa un minut de 2:15. Iniciem aquest nou flash informatiu per repassar l'actualitat vilafranquina i penedesenca i ho fem en primer lloc explicant-vos que l'ocupació aquest estiu en hotels i apartaments turístics està sent molt bona, predominant la clientela familiar. L'estiu és la temporada alta per l'ocupació hotelera, queda palès en els hotels i apartaments turístics de Vilafranca, que la majoria del període estival estan al complet. En la majoria dels casos, el gran gruix de les reserves als hotels i apartaments turístics de la vila comença a partir del Bijàs, amb el 100% d'ocupació. Enguany, tal i com explica la responsable dels hotels Pere III, Domo, Air i Bàsic, Núria Via, després del Bijàs l'ocupació ha continuat sent bona. En el cas de els apartaments turístics, com Cal Negri, també tenen tot l'estiu pràcticament ple, però han observat que en els darrers anys, també enguany, la tendència són les reserves de llarga estada. Pel que fa a la tipologia d'hostes, en els hotels vilafranquins destaquen les famílies, sobretot al centre de la vila. A Cal Negri, per la seva banda, també predomina la clientela familiar, sobretot per llargues estades, però Sula explica que la tipologia depèn molt del moment de l'any en què s'allotgin. I després d'un mes de juliol molt intens, la majoria dels casals d'estiu ja han tancat portes amb l'arribada del mes d'agost. No obstant això, encara hi queden alguns per ajudar les famílies a conciliar els horaris laborals i així fer que els nens i nenes continuïn gaudint d'activitats i lleure. Un exemple és el casal d'estiu de l'Escola Estalella, que organitza el Consell Esportiu de l'Alt Penedès i que s'allargarà fins al proper divendres 9 d'agost. Des de la direcció del campus, Ernesto Ginebra comenta que el motiu de mantenir l'activitat fins a gairebé mitjans d'agost és principalment la conciliació laboral de les famílies. Un cop començat l'agost, la quantitat d'infants participants és molt més baixa que en altres setmanes i és per això que les activitats són més relaxades i s'afronten d'una manera diferent per part dels monitors. A l'Estalella, tots els nens i nenes es concentren en un sol grup, a diferència de la resta de l'estiu, fet que permet que les activitats siguin molt més col·laboratives a causa de la diferència d'edats. En tot cas, a unes setmana per tancar portes, el casal d'estiu de l'Estalella ha tingut un any més una bona quantitat d'infants que han gaudit d'un estiu intens i actiu. Des de la direcció se'n fa un molt bon balanç, tot i que el mes de juny semblava que el nombre d'inscripcions no seria tan elevat com en altres edicions. L'any 2023, la Creu Roja de l'Alt Penedès ha atès 8.387 persones a través de la seva acció social i humanitària, el 51% de les quals han estat dones. Aquesta xifra representa un augment de 2.033 persones usuàries més que l'any anterior en 4 punts de presència: Vilafranca, Gelida, Sant Pere de Riudebitlles i Subirats i 27 municipis coberts. Un 70% de les persones ateses correspon a l'àmbit de la intervenció social. I acabem aquest flaix informatiu explicant-vos que la xarxa territorial Punts Lila de la Diputació de Barcelona, un recurs destinat a informar, sensibilitzar i prevenir les actituds masclistes i els comportaments sexistes que es produeixen en espais públics, arriben aquest mes d'agost a una quarantena de municipis de la província. A l'Alt Penedès hi haurà Punt Lila Sant Llorenç Hortons el 10 d'agost, a Torre la Vida el 14 i Castellví de la Marca el dia 15 d'agost. Durant la segona quinzena, els Punts Lila s'ubicaran als municipis de Sant Quintí de Manió el dia 16, Vilobí del Penedès el dia 17 i Torrelles de Foix el 24 d'agost.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Passen 5 minuts de 9:15, ara uns anuncis i tot seguit l'Aina Soler i l'Arnau Olivella ens parlen dels adolescents.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 0433 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí. Amigos para
siempre means you'll always be my friend. Amics per sempre means...
Amics per sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Cada dues setmanes tenim el nostre psicòleg de capçalera, l'Arnau Olivella, expert en temes d'adolescència, un tema complicat, ja només la paraula adolescència, sé que alguns a casa us esgarrifeu. Bon dia, Arnau, com esteu?
Bon
com
dia,
estàs
Aina.
Tu?
Bé,
com esteu? Digui, no sé qui hi ha més. Hola.
Exacte, hola. No, bé, calorat, però bé, encara, sort que aquí hi ha l'aire.
Oh. Aquí s'està bé, sí.
Sí, però bé.
Què tal els adolescents, com van?
Bé. Anava a dir com sempre, no, perquè cada un, o sigui, tots són tan diferents que és una mica xou.
Vam estar parlant fa dues setmanes de tema autoestima, conflictes, no?, amb l'autoestima quan arriben a l'etapa adolescent. Què parlarem avui?
Bé, bueno, és anar una mica en la mateixa línia. L'altre dia parlàvem de l'autoestima, d'anar-se coneixent a un mateix, i avui seguint aquesta línia és els canvis que, bueno, es viuen a l'adolescència i es viuen al llarg de tota la vida, però clar, és el que dic sempre, és... Jo us parlo de coses de que ens passen tota la vida, simplement que l'adolescència és un pic, ja sigui hormonal o d'experiències, molt exagerat, i llavors en aquest pic es viu tot molt... molt extrafalàriament. Molt. Es viu tot o molt positiu o tot molt negatiu.
I són moltes primeres experiències,
sí,
també.
Sí, hi ha moltes primeres vegades de moltes coses. Doncs avui el tema és el vivim en canvis constants. És a dir, tots vivim en canvis constants, l'adolescència s'accentua més, no? Llavors, és això, que a l'adolescència és aquesta etapa que construïm la nostra identitat, i part d'aquesta identitat es va construint a mesura dels canvis que anem fent. Avui comentava amb una companya que li explicava, dic, ai, aniré a la ràdio a parlar d'això, i diu, és que som com Digimons o com Pokémons, que anem evolucionant. I dic, vale?
Sí.
Sí, per què no? Però si es vol veure així, jo no crec que s'evoluciona, sinó que es va canviant. Ja com tu neixes, i no tindràs tot après, evidentment, però s'arriba a una edat que s'espera que aquella versió de tu ja sigui la versió definitiva. Com arribes als 18 i ja hi ets, ja estàs tot.
Ja
I no
està.
És així.
No.
Ni molt menys.
I sort.
I sort. I molta sort que anem canviant constantment. Llavors, és això, la importància dels canvis, dels canvis que anem vivint. De fet, una pregunta. Quins són els moments que creus que has canviat tu? Quan has tingut canvis? De manera de ser.
D'edat o de
manera de
situació,
ser.
Però?
Sí, de la teva manera de ser, de dir... Ostres, l'Aina d'aquest any i la de l'any passat és superdiferent.
Jo crec que amb canvis grans. O sigui, moment, per exemple, de canviar de l'institut a la uni. O
aquest
canviar de la uni al món laboral. Els moments aquests de traspàs que dius, hòstia, ara de cop sóc una persona diferent, perquè jo l'any passat em llevava a les 10, em fotia el colacao i un croissant.
Això.
Clar, i ara és un no. A les 8 m'he de llevar, m'he de posar a fer feina.
Els canvis d'etapa. Què hi ha en els canvis d'etapa? Hi ha una part molt important. Jo sempre, potser per la meva perspectiva de mirar, d'analitzar les coses, però jo sóc una persona que analitzo tot des de l'entorn molt social. I, per exemple, els canvis d'etapa inclouen molts ambients nous. no? Uh-huh. Tu canvies de l'institut a la universitat, coneixes molta gent nova, coneixes molta, tens moltes experiències noves, acabes la universitat i comences el món laboral, un entorn nou, unes exigències noves. Llavors, aquest entorn que vas canviant provoca, et permet desfer-te. O sigui, tu, per exemple, jo ho visualitzo com... Jo estava a l'ESO i estava la meva personalitat, el meu jo, construït en un motlle.
Quines ungles més xules que porta. Visualitzo l'ESO.
Visualitzo l'ESO. Pues aquestes ungles a l'ESO no hi eren. Doncs tu estaves a l'ESO... Bueno, jo estava a l'ESO. És que jo em guio molt per les experiències viscudes per mi. Doncs jo a l'ESO estava construït en un motlle, començo el batxillerat en un institut nou, un entorn nou, gent nova, se'm desmunta el motlle i se'm construeix un de nou. Pues això em permet... a mi a explorar nous canvis, explorar noves alternatives, explorar nous gustos, i aquesta exploració em permetia conèixer coses noves que vaig descobrir que m'agradaven molt i coses que abans feia per rutina i que potser no m'agradaven tant. El canvi d'institut a universitat, el mateix. I acabar la universitat i començar el món laboral, el mateix. Llavors, aquests canvis ens permeten desmuntar lo ja establert i poder moldejar-nos per acabant de construir la persona que realment som.
També deus descobrir moltes coses a través de l'entorn, no? Canviar d'entorn, no sí. Tant d'etapa, de rutina o el que sigui, sinó conèixer gent nova, que descobreix coses noves i de cop dius, ostres, doncs m'agrada aquest entorn.
És aquest permetre's explorar, permetre's sentir i anar vivint. De fet, hi ha moltes teories de com es forma la personalitat, moltes de ja acabades, de que ja estan desactualitzades i moltes d'actuals, que parlen molt de la importància de l'entorn, de com influeixen en construir-nos el nostre. Com, per exemple, la teoria... Ui, la tinc apuntada per aquí perquè jo necessito xuleta. Teoria fenomenològica de Carl Rogers, la qual està desactualitzada, vull dir, no cal que no es fa servir, però parlava, aquí va ser de les primeres vegades que s'analitzava la importància a la creació de la teva persona, no només el que has nascut, perquè hi ha com la dualitat de... Hi ha els que creuen, neixes tal com ets, tens la teva personalitat creada al néixer, el teu tarannà, i al llarg de la vida tens experiències que et van moldejant. O hi ha altres que no, que el teu entorn t'influeix molt. I la realitat és, o sigui, és una barreja. Mm-hmm. Sempre acaba sent aquesta dualitat de... No...
Depèn.
Exacte. És molt la psicologia, el depèn. I sí, no hi ha un A clar o B clar, sinó que, evidentment, pues, s'ha de tenir en compte pues, que l'entorn importa. Evidentment, neixes d'una manera i, per exemple, jo tinc una persona que hagués viscut exactament que he viscut jo, no seria com jo, seria una mica diferent. Però sí que ens assemblarien en diferents maneres.
I si, jo crec sempre que si no hagués viscut el que he viscut seria totalment diferent, també. Per exemple, jo abans d'anar a l'esplai era una persona supertímida i social, lo just, potser, no? Tinc els meus amics i ja està. Però imagina't que no hagués anat a l'esplai.
És que... canvia molt. De fet, l'esplai és una etapa que bueno, a mi també m'abarca moltíssim, que és una... es viu molt intensament amb molta gent, a tirar 40 persones per un objecte... Bueno, perquè sé que parlem del mateix esplai, sé la quantitat i sé les experiències. Llavors, són 40 persones tirant per un objectiu comú, cada persona. I jo sempre dic el mateix de... Cada persona... Bueno, tots tenim opinions i les opinions són com el forat del cul. Tots en tenim un i a vegades n'hi ha alguns que fan pudor.
Molt bé.
Sí. I bé, doncs la idea és això, doncs permetre's explorar i no cohibir-se. Quan es té l'oportunitat... Clar, explorar per explorar moltes vegades et trobes en un entorn ja tancat. Ja tens el teu grup d'amics de tota la vida, portes fent la mateixa rutina bastant de temps... i costa trencar aquestes barreres per dir, doncs vaig explorar coses noves. Doncs s'han de fer. S'han d'agafar projectes nous, s'han d'agafar nous tallers, apuntar-se a coses, per provar, perquè mai t'acabes de conèixer del tot. Sempre hi ha moltes coses a conèixer-te.
Molt bé.
I, bueno...
Això aplicable a qualsevol edat, eh?
Totalment. És a dir, jo el que he dit al principi, jo parlo de l'adolescència, però és que els adolescents no són més que... Bueno, anava a dir persona, sí, clar. Però no són més que igual que un adult, igual que un nen, simplement que estan fent la transició i tenen, a part de les hormones revolucionades, tenen mil i un canvis. I clar, poses una persona que internament està alterada a prendre decisions que li afectaran res més que tota la seva vida, perquè, bueno, com a mínim se'ls hi ven així, pobrets, que res, tens 16 anys, tranquil, que ara has de decidir què vols fer al llarg de la teva vida.
Ja.
I pressions d'aquestes que, clar, és una mica com una olla a pressió, que potser a vegades peten i és el que alguns pares veuen a casa, que els hi peta l'adolescent a dins de casa cridant i diuen però què ha passat? Si només t'he preguntat si volia repetir de poma. I el nen s'ha ficat a plorar. Pues...
És que sí, eh?
T'ha vingut un flashback, oi?
Sí.
A mi també m'ha passat. És... Però és que és així, és aquest cúmul d'emocions i a més el no saber d'on venen, doncs que són aquesta, tenen aquesta ebullició a dins que no saben gestionar. Però, bueno, també és la part bonica de l'adolescència. Complicada, però bonica.
Pot ser que et sentis tu ara, Arnau Olivella, psicòleg, més representat i més a prop dels adolescents també perquè ets jove? I potser un psicòleg de ja molta experiència, però 50 anys... és com molt més allunyat de tot el que estan vivint aquesta gent ara mateix, perquè relativament estem a prop.
Sí, jo m'he trobat moltes vegades en sessions parlant de que tenen... O sigui, hi ha una més facilitat de vinculació i d'obrir-se a mi, doncs, per la proximitat d'edat, perquè al final ens hi portem 8-10 anys, i les experiències que jo he viscut són més similars a les seves, degut a... perquè hem viscut... som de generacions pròximes, i també veuen una empatia i una representació en mi de... A part de que, evidentment, tu vas a teràpia amb qualsevol psicòleg i l'acceptació és total, però moltes vegades, pues, o no s'entenen, pues, perquè poden haver viscut un cas de... Posant un exemple, ciberbullying, i la persona, potser un psicòleg de 50 anys, li costa més visualitzar-lo per al fet de no haver crescut en xarxes socials.
Clar. I també és una etapa que l'adult sempre és l'enemic.
Sí, sempre. Llavors, al veure'm mig jove, deuen dir, bueno, és adult, però ho està començant. Està de prova amb això de l'adult.
Sí. Molt bé, és que és tot un món, això, eh?
Sí, sí, sí.
Què més? Tens més cosetes, oi?
Per finalitzar, seria parlar d'això, que estem en la vida per explorar i per experimentar. Llavors, no ens hem de cohibir, ens hem de cohibir al mínim, i hem d'arriscar-nos a provar les coses noves per explorar i evolucionar. Perquè gràcies a això anirem descobrint coses de nosaltres, ja que vida només tenim una. I ja que estem en aquest món, a més, nosaltres estem en una situació bastant de privilegi, és a dir, ens podem permetre explorar, provar coses noves, provar activitats. Doncs si et pots permetre provar noves activitats, provar noves coses, perquè pues, al final recursos econòmics, obligacions i això pues, van venint, hi ha aquests problemes doncs, que no t'ho pots permetre per diners, no t'ho pots permetre perquè tens algunes obligacions, doncs quan t'ho puguis permetre, permet-ho. Perquè explorar coses noves et permet evolucionar i disfrutar del camí. I anar vivint diferents etapes i conèixer gent nova.
I des de casa, com no sé si pots dir com alguns consells per acompanyar aquests canvis i aquesta exploració. Hi ha pares, mares, avis, àvies o... Com acompanyen aquest adolescent?
Realment és molt difícil realitzar l'acompanyament sense una imposició. És a dir, és molt fàcil dir, va nen, prova això, va nen, prova això, va nena, prova això altre. No, no perquè no ho voldrà fer. Si és adolescent no ho voldrà fer i si és nen li agafarà tírria. O no, però pot passar. El meu consell és més fer un seguiment de què està fent, què t'agradaria fer. Tenir converses, no constants, però sí sovint amb el vostre fill i filla, interessant-vos per als seus gustos, per si té alguna curiositat que li motiva, estimulant si té alguna curiositat o alguna motivació. Ostres, que de cop us diu, ai, doncs m'agrada molt ballar. Ai, doncs si saps, hi ha la possibilitat de que t'apuntis a dansa. Ui, no, quina mandra. Ah, bueno, vale, perfecte, cap problema.
Tot està bé, no? Qualsevol cosa...
Sí, s'ha d'explorar ell, perquè, o ella, és ella que s'ha d'explorar, o ell, però ha de saber que tenen el vostre suport i el vostre acompanyament. Sí que, aviam, jo estic parlant des de casos de gent que vulgui explorar i vulgui provar coses. Després hi ha els casos de... infants i adolescents que diuen és que no vull fer res.
Aquesta era la meva altra pregunta.
Ah.
Casos d'aquests de mòbils, PlayStations i 30.000 tecnologies més que el nen o la nena està a casa amb això, anar fent
aquí
scroll.
Aquí hem de deixar-nos tan de hippie, tant de, tot està bé, i dir-li, aviam, què mires? Vale, mires això. Això t'agrada? Vale, doncs anem a treballar, anem a fer que fora de la pantalla facis coses similars. intentar d'alguna manera reduir les pantalles i que s'absorbeixin en aquest món digital que està creat. És a dir, la intenció és que explorin i experimentin, però si es poden fer-ho en el món real, millor. Perquè hi ha molta tendència a fer activitats online, fer activitats digitals, a l'ordinador, les pantalles, les xarxes socials, les pantalles, les xarxes socials, que dius, no, no, perquè estan, no estan vivint la seva realitat, estan vivint la realitat dels altres. I és molt difícil treure'ls d'allà, no se'ls hi pot restringir al 100%, però sí limitar, ficar-los i, vale, això t'agrada, doncs ho tindràs de recompensa, o anar jugant amb aquests factors de recompenses, ara t'ho trec perquè doncs, no has complert, no has entregat els deures de català, tens dos negatius i, per tant, tens un dia sense el mòbil. Doncs anar jugant amb això per tal de poder que estiguin estona fora de les pantalles, s'avorreixin, i avorrint-se és com descobriran noves coses a fer.
Molt important això d'avorrir-se. Tenim una altra secció amb una professora, amb la Clàudia Samsó, que ella parla d'activitats amb infants, amb més petitons que adolescents encara. I sempre ho diu, és que avorrir-se és molt important per descobrir què m'agrada, què no m'agrada, o res, o simplement estar relaxat, tranquil. Sí. Avorrir-se dona idees.
És que l'avorriment és una emoció més i és totalment necessària. És a dir, ens permet això que deies tu. És la eina que ens permet mostrar-nos què vull fer i què no vull fer gràcies a avorrir-te. Què passa? Que tenim la facilitat, que són això els mòbils, que ens permet no avorrir-nos, perquè avorrir-se no és agradable, tampoc. No està mal, a mi no em desagrada, però no és lo... Vaig a passar la tarda avorrint-me. No vende.
Ja. Yeah.
No vende.
Has dit també això de que a través del que els agrada i el que consumeixen a les xarxes socials o les pantalles, buscar fora d'aquest món.
Sí. Com...
Però tens algun exemple? Perquè, clar, jo m'he imaginat ara els jocs aquests de guerra civil i potser no
cal que el portem
no
a fer paintball.
No és bo extrapolar-ho.
No cal que el nen vagi a fer paintball. No, jo crec que del mòbil tampoc descobriràs 100% els seus hobbies o les seves aficions, sinó avorrint-se. Llavors, el que s'ha de fer és restringir-li el mòbil i que ni que el nen es posa molt pesat. És que m'avorreixo. Doncs pues t'avorreixes. Ens falta avorrir-nos. Llavors, un cop avorrint-se, acabarà trobant coses que... Quan porti el nen 15 minuts a la cadira i vegi que no li estàs cedint el teu mòbil... Però això estic parlant ja d'infants, no d'adolescents. Mm. Però perquè l'adolescent és més complicat prendre
el mòbil. Ja té el seu mòbil.
Ja té el seu mòbil i, bueno, un cop se li dona el mòbil és molt més difícil. Però els infants sí que es pot... És quan s'ha d'estimular els hobbies, perquè pues, retirant-li el mòbil i ell, és que m'estic avorrint, no li donguis el mòbil, no cediu. Aguanteu les ganes de fer-lo callar donant-li el mòbil. I d'aquesta manera el que aconseguireu és que s'avorreixi i potser al cap de mitja hora diu, em pots donar una pilota? I llavors pues, anirà el nen a jugar a pilota. Potser trencarà un plat, però anirà a jugar a pilota. Ja és algo. Ja tenim una segona activitat que no és davant del mòbil i ja està en el món real jugant-la.
És prevenir a l'adolescent
sí.
Des de la infància ja.
Sí.
Treball sí, sí. És complet.
Que, de fet, es diu, ho parlem molt perquè jo treballo amb infants i adolescents, de fet, amb les dues edats, i dins del meu centre hi ha molt més infants que adolescents. I amb els companys sempre ho parlem de... Ui, aquest infant... Dic, ara està així. Preparem-nos quan sigui adolescent. I és que és així. Al final és un camí que, si a l'infància es desencamina una mica, quan arriben a l'adolescència hi ha un pam, que amb totes les coses que els hi venen, doncs peten. I fa que la situació sigui molt més difícil de controlar.
I última cosa, Arnau. Amb els pares i mares és important també donar eines?
Sí, 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 és clau. És a dir, es poden donar eines als infants i als adolescents, però les famílies també se'ls ha de donar per dos motius. El principal, eines per com gestionar la comunicació amb ells. Moltes vegades passa que els hi costa la comunicació amb ells. I l'altra i la segona eina més important és, moltes vegades les situacions d'adolescents conflictius i tal venen per molts factors, però un factor és el que parlàvem al principi, és la influència de l'entorn, lo molt important que és l'entorn. I quin entorn és molt important per als adolescents? Aunque no ho mostrin, pels adolescents una de les coses més importants és la família. Llavors, l'entorn familiar, és possible que passi alguna cosa alguna situació que no s'estigui gestionant de la millor de les maneres i s'ha de donar eines als pares per gestionar-ho de bona manera i que aquest entorn hi hagi una millora per tal que l'adolescent tingui una millora.
Per tant, família sencera cap a teràpia.
Sí, bueno, tothom sempre. El resum sempre acaba sent tothom cap a teràpia, però clar, s'ha de saber sempre, anem a teràpia a treballar què?
Clar, a vegades envies a l'adolescent, no? Necessites ajuda i potser qui necessita l'ajuda és més...
Sí, o per exemple et diuen, porto aquest adolescent que ha de treballar aquesta cosa, parles amb l'adolescent i de cop dius, no, el que m'han dit els pares no té res a veure, si el problema està en una altra cosa. Però bueno, també moltes vegades passa que els adolescents, potser a casa està perfecta, i exploten les coses que viuen fora de casa, a casa, perquè és el seu espai segur. Llavors, és molt, pares i mares, és molt frustrant, és molt dur, però alhora penseu que és reconfortant la part de que vosaltres sou el seu espai segur i vosaltres sou com el seu tubo d'escap del seu cotxe que li permet treure tota la ràbia i tota la pena que té dins i en el fons vol dir que sou la part positiva per a aquest adolescent.
El que deies de la poma, no? Que pot ser que es posi
sí,
plorant.
Sí, que es posa a plorar per la poma, però s'estima igual, eh? I potser sí que volia poma, eh?
Doncs, Arnau, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i entendre i ajudar-nos doncs, a treballar amb aquest ésser estrany que és l'adolescent.
Ha estat un plaer.
I t'esperem d'aquí dues setmanetes amb un altre tema per parlar.
Perfecte, moltes gràcies.
A tu, adéu.
Adéu.
Penedès, gamma extra.
Estem escurant aquesta primera hora del Gamma Extra d'aquest dilluns 5 d'agost, musicalment, amb Chappell Roan i aquest Good Luck Baby. De seguida el butlletí de les 10, uns quants anuncis, i parlem de formatges amb Víctor Cornejo.